Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que us informa de l'activitat teatral local, l'espai que us acosta a l'actualitat dels escenaris sabadellencs i els de més enllà. Repàs de la cartellera, entrevistes, reportatges, musicals, tertúlies, cinema, curiositats històriques, recomanacions... Tenim de tot. I gràcies a un equip fantàstic que, com ja sabeu, està format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamont, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i qui us parla Marcel Castillejo. La Sabadell Teatral reviu, torna a treure el cap, es posa al dia després de l'eliminació de bona part de les mesures restrictives que han limitat força a les activitats culturals i també les socials. Tindrem un febrer molt més farcit del que ens esperàvem. Els grups, les companyies, les entitats s'animen, tornen a l'atac. I nosaltres alcem el taló.
Amunt al taló.
Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull, com cada dimecres al vespre, a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals. A l'espai de l'entrevista parlarem amb Edu Beltran i Cristina Oliver, autores i intèrprets de l'espectacle Mare Nostrum, que la seva companyia, Eduqueu les Criatures, presenta a l'espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer. Ens explicaran com és, de què tracta, com l'han creat. El podreu veure els dies 12 i 13 de febrer a les 8 del vespre. Tindrem una segona conversa amb en Lluís Saus, un dels integrants de la companyia Tres Homes Grossos, que ha estrenat a la sala de petit format de Castellà del Vallès el monòleg titulat Saint Nicholas de l'autor Conor McPherson. Dirigeix la proposta Alfonso Fernández. Com els ha anat el primer cap de setmana? Com és aquesta vida miserable i oprimida del personatge protagonista? Doncs ho descobrirem. Amb l'Edu Gil, el nostre expert cinèfil, sabrem quines pel·lícules d'èxit hi ha actualment a la cartellera de les nostres sales de cinema, a l'Imperial i a l'Eix Macià. En repassarem algunes de força interessants i l'Edu ens dirà si val la pena que hi anem i quina puntuació els dona. I finalment, l'Elvira Franc, com sempre, ens porta dues recomanacions teatrals de muntatges de Barcelona. Concretament, avui, dues propostes que podem anar a veure al Teatre Nacional de Catalunya. Desig, de Josep Maria Benet i Jornet, dirigida per Sílvia Munt, en una sala gran molt canviada, i Fuego, Fuego, una obra experimental molt diferent del que estem acostumades a veure, amb dramatúrgia i direcció de Manuela Infante, a la Sala Tallers. Abans de tot això, pengem, com sempre, el taló de fons d'avui amb la Carlota Gorgori. Som-hi!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. El taló de fons.
Després d'un cap de setmana de parlar de les dones en la música, en veu de les Tanxugueires i la Rigoberta Bandini, avui m'agradaria parlar de les dones en l'art. L'art neix del jo, però aquest jo, com diuen Carna Lago, és més jo quan té un tu, quan incorpora un elles, uns ells, un elles, i treballa en xarxa, i és capaç de treballar en xarxa perdent la por a generar canvis. Hi ha moltes persones que al llarg de la història han quedat al marge d'aquesta xarxa per qüestions de classe, gènere i procedència. Nosaltres, com a dones, hem estat al marge de la societat i, per tant, també de l'art. Ja és hora que l'art s'entengui com un element dialèctic entre el passat i el present, que treballem l'obra d'art com Hannah Arendt, com una acció transformadora. Perquè això passi, és imprescindible que la dona sigui un agent més d'aquest diàleg. Les obres d'art, de qualsevol tipus, són testimonis humans i tots els testimonis, sense excepció, han de ser explicats. Tothom ha d'entrar i visitar un equipament cultural i reconèixer-se en aquella història que s'explica. La veu de l'art actual és sexuada, té una classe social i té un gènere. I en aquest cas continua sent una veu patriarcal de classe mitja i blanca. Els testimonis de les dones no s'han reflectit mai en les obres. I això té diverses explicacions, però una d'elles és que les dones no hem estat visibilitzades en l'art, però és que tampoc l'hem gestionat. Les decisions les prenen els homes, els equipaments els dirigeixen els homes, i les obres d'art expliquen les seves històries. Les dones hem d'entrar als espais que fins ara han estat patriarcals. I només així els espais quedaran oberts per tothom, perquè el feminisme no deixa fora ningú. A ningú. Després dels dos grans missatges que hem sentit a través de la música aquest cap de setmana en mans d'artistes com Tanxugueires i Rigoberta Bandini, m'agradaria que el teatre comencés a tenir aquests missatges també.
Amunt al taló a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment d'espiar ràpidament, de fer un repàs a la cartellera teatral de la nostra ciutat. Volem assabentar-nos de les propostes programades aquest cap de setmana i aquesta informació ens la du ben preparada la Júlia Estals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre. Doncs aquesta primera setmana de febrer ve ben carregada, però recordem i avisem que vindrà un febrer fort, amb molt teatre, molt. Ja ho anirem veient.
I ens hi anirem trobant, també, amb els continguts del programa. A més, anirà augmentant a mesura que anem avançant al febrer, sí, sí.
Exacte, mica en mica ho anirem escoltant. I, doncs, aquesta setmana al Teatre Sant Vicenç es reestrena la festa dissabte a les 10 de la nit, diumenge a les 6 de la tarda i, doncs, en tindreu oportunitat fins al 20 de febrer.
Exacte, tenim diversos dies per anar-hi. Què més?
Al Teatre L'Alternativa presentaran la prèvia dels Miserables, aquest dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda, també.
Perfecte. Què més tenim?
La companyia Riures presentarà Acudits per catalogar aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
També sembla una bona proposta.
Exacte. I l'Arlequí estrena la Caputxeta Vermella dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia.
Exacte, pels més menuts sempre tenim l'Arlequí disposats.
Mai fallen les titelles.
Exacte.
Seguim a la sala que interpretaran Les aventures del lleó vergonyós aquest dissabte a les 12 del migdia, la primera sessió, i a les 6 de la tarda, la segona sessió. La companyia Tres Homes Grossos segueix en cartell Sant Nicolàs aquest divendres i dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6. I la podreu anar a veure fins al 13 de febrer.
Exacte, de fet d'aquesta en parlarem al programa d'avui. Això és tot, no, de moment?
De moment.
Però, Júlia, encara ens has de revelar quina era l'obra fake del darrer programa.
Doncs, curiosament, l'obra fake del darrer programa era que la companyia La Mentida defensava l'obra de teatre Veritats com punys per la boqueta de Pinyó. Ben curiós.
Home, la companyia Mentida era de mentida, no?
Exacte.
Més evident no podia ser això, Exacte, era força... Es podia intuir.
Sí, es podia intuir, era fàcil.
Molt bé.
Esbrinar la d'aquesta setmana.
Exacte, que jo crec que també és força fàcil, eh?
Sí.
Ho hem dissimulat, però...
Haurem de pujar el nivell, eh?
Molt bé. Aquestes propostes que ens repassava, Júlia, també les podem trobar?
Sí, gran part de l'oferta cultural de Sabadell la podem trobar a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Doncs gràcies, Júlia. Seguirem dimecres vinent repassant aquesta cartellera sabadellenca. Que vagi bé, bona setmana.
Igualment.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Dissabte, dia 12, i diumenge, dia 13 de febrer, a les 8 del vespre. Anoteu a la gent d'aquestes dates i anoteu també l'espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer. En aquest emblemàtic escenari, en aquesta sala en format de cafè-teatre, hi tindrem la companyia Eduqueu les Criatures amb el seu nou espectacle titulat Mare Nostrum. Les integrants de la companyia, l'Edu Beltran i la Cristina Oliver, en són les autores i també les intèrprets, si no m'equivoco, i és per això que les hem volgut convidar avui al programa perquè ens acabin d'explicar en què consisteix aquesta proposta, què ens presentaran, quin tipus d'espectacle podrem veure. Edu Beltrani i Cristina Oliver, benvingudes a l'Amunt al Taló i gràcies per venir.
Hola, Mercè.
Com esteu? Hi ha nervis per l'estrena? Perquè s'està apropant, no? Com porteu la preparació d'aquest espectacle?
Déu-n'hi-do.
Sí, una miqueta, comença ja el poquet. Sí.
Però bé, Això sempre. Sí.
Porteu molt de temps ja darrere de la preparació d'aquest espectacle?
Sí. Què portem, Edu? Potser mig any?
Potser no arriba a mitjet, però jo crec que inclús abans a l'agost devíem començar ja a passar una mica de paper i tal, i posant-se seriosament ja va ser després de les vacances al setembre.
Sí, que hi ha hagut unes quantes onades de la pandèmia, suposo, durant la preparació d'aquest espectacle.
Sí, vam estar de baixa primer una, després l'altra.
Sí, però no ens ha afectat, Vull dir, portem el text superben après.
I ara finalment doncs teniu aquesta oportunitat, no? També en un moment de relaxació de les mesures, no? De poder poder, la possibilitat de poder-ho estrenar. Doncs primer de tot us volia preguntar per la companyia, perquè es tracta d'una companyia que fundeu vosaltres dues. Les dues heu participat, em sembla, en diverses experiències teatrals els darrers anys. No sé amb quina intenció, amb quins propòsits comenceu aquesta aventura, creieu aquesta companyia, què us motiva a crear-la?
Bueno, va ser més que res idea de la Cristina una mica. La Cristina i jo, a part del tema del teatre, també tenim el comú el tema de l'escriptura, que ens agrada molt escriure, i bueno, de fet la Cristina ja ha guanyat diversos premis i li estarà molt bé. I la idea primera va ser d'escriure alguna cosa. Potser no tenim l'idea de representar-la, sinó d'escriure-la.
D'escriure-la conjuntament, sí.
I la vam escriure a quatre mans. I un cop la vam tenir escrita, doncs vam pensar, ostres, això ho hauríem de representar. I així va sorgir la idea de fer-la. És a dir, va començar primer com un exercici d'escriptura.
I té un nom peculiar, això sí que us ho volia preguntar. Eduqueu les criatures, d'on ve?
Oi, el d'Eduqueu les criatures té molt missatge, perquè tu t'hi fixes que ella es diu Edu, i jo em dic Cristina, val? Eduqueu les criatures. T'hi fixes?
Tenim els noms de les integrants amagats.
Havíem estat estudiant diverses propostes i tal, o estaven agafades, que l'Edu això ho controlava, o bé eren noms doncs, que no ens seduïen. I llavors un dia se'ns va acudir aquest i el vam trobar fantàstic perquè realment ens agrupava totes dues, que és el que ens feia il·lusió.
I és també un joc de paraules. No sé si també té algun significat més enllà. No sé si també Eduqueu les criatures podria ser també algun tema que us interessa, no? O algun tema que
podria
en un futur...
Ser,
no?
Podria ser. Vull dir, està una mica implícit en el text, però realment no és el motiu base. No és. Però bueno, la propera obra segur que tindrà alguna cosa a veure.
I també és una mica com un record, no?, cap al Carles Capdevila.
Per descomptat.
Doncs de què ens parla Mare Nostrum? Perquè jo sé que ens parla d'una història familiar, em sembla, no?, d'una relació entre una mare i la seva filla, però per tant intueixo que hi ha un tema també generacional potser que es tractarà, no? Però poca cosa més en sé. Què ens explica? Aviam.
És que és una mica complicat explicar massa sense fer spoilers. Llavors és una mica complicat, eh?
A veure, intentem-ho.
Però intentem-ho. Sí, són una mare i una filla que tenen bastantes divergències, diguem-ne, des de molts punts de vista, des de la manera de pensar, les idees polítiques inclús, vull dir... I, bueno, es troben per fer un cafè i comencen a parlar. I a mesura que van parlant, doncs van sorgint coses del passat, coses que una no recordava i l'altra feia veure que no recordava o que intentava tapar... O també una mica volem també deixar al públic que ell tregui les seves pròpies conclusions, no? Que pensi qui realment... No sé quina paraula fer servir, no vull dir la paraula mentir, però sí qui potser hi posa més pa que formatge, qui potser se li han oblidat coses i potser l'altra part té raó, no sé, una mica... Són dos personatges molt diferents suposo que és més fàcil que cada persona s'identifiqui una mica més amb un o amb l'altre, no ho sé.
Jo crec que, de tota manera, vull dir, tothom... Una mica més o una mica menys, depèn del percentatge, tothom s'hi veurà una mica reflectit, perquè potser els més joves, la gent molt jove potser no, doncs els agafa una miqueta fora d'època, diguem-ne, però realment està escrit amb les, a vegades fins i tot jo diria que amb vivències pròpies de coses o que hem viscut personalment o que les hem sentit o per veïns o per familiars i... Jo crec que, en el fons, tothom s'hi veurà una miqueta en allà retratat.
Sí, al final, tothom que ja tenim una certa edat, doncs, hem sigut mares o pare, i també hem sigut fills o filles.
Això, llavors, clar, això anava a dir, dic, potser no és autobiogràfic, però alguna cosa hi ha, no?
Sí, però és fàcil sempre posar alguna cosa de la teva pròpia, diguem-ne...
Collita.
Sí. Quan escrius, encara que sigui una cosa de ficció, com és aquest cas.
Sí.
Per tant, creieu que qui més qui menys, no?, en aquesta societat s'haurà trobat segurament amb algun tipus de discussió d'aquesta mena?
Per descomptat. Sí.
No sé si us ha costat escriure-la a quatre mans.
No, com
us heu organitzat? Perquè, clar, el procés deu haver sigut diferent,
pues,
no?, de que si fessis la dramatúrgia d'un
espectacle. Suposo que perquè ens avenim tant l'Edu i jo i ens portem també i ens coneixem en el fons també, doncs ha estat realment... Avui ho parlava jo amb el meu marit, ha estat molt, molt fàcil, perquè penso que escriure a quatre mans en aquest cas ha estat molt més senzill que no potser agafar un fil conductor i començar a treballar-lo, perquè quan ell acabava la seva part, doncs vull dir, em donava la pista de la història que jo podia rebatre o podia continuar, i hem anat fent així,
sí,
oi,
Edu? Una mica ella ha escrit tota la part que correspon al seu personatge, exacte, jo he escrit el que correspon al meu, i allò quan acabàvem el que hem anat, que era l'escena, doncs ja deixaves allà alguna cosa perquè l'altra part pogués anar continuant, no? I si llavors, clar, també ho posàvem en comú. Ostres, però si ara fem això, no ens quadra amb allò que havíem dit abans. Sí. Anem a canviar-lo. O això no m'acaba de convèncer, o això és complicat d'explicar. I, bueno, una mica en comú també, però la majoria ha sigut que cadascú s'ha creat el seu personatge.
Sí, sí. Es poden revelar una mica aquests personatges que fareu l'un i l'altre?
Bueno,
o seria
la mare,
fer massa spoiler?
La mare, la filla.
Sí, sí. I llavors hi ha altres personatges que s'anomenen i que són importants per la història, però que no estan físicament a l'escenari, com són l'altra filla, la germana del meu personatge.
Superimportant, l'altra filla.
Els respectius marits del meu personatge.
Superimportants, també.
Una veïna que apareix també per allà. I els nets, tant els fills del meu personatge com els nebots, els fills de l'altra germana, coses així, sí, sí. Es parla molt del passat.
Es parla molt del passat, sí.
Hi ha molts personatges...
Per part de la mare, principalment, sí, està molt enganxada a les coses que ha viscut en el passat.
Sí,
està
hi ha
molt
molts personatges que tenen molt pes a la història, però que no hi són físicament, però que en parlem molt d'ells.
Però queda xulo, això? Queda molt xulo.
Per tant, també potser el tema de la convivència deu ser important, no? La convivència familiar...
No ben bé,
Potser no tant.
No,
potser no, tant. Vull dir, la convivència del passat mentre era joveneta,
algun apunt es fa,
la superació de moments i vivències del passat.
Però sí, és més basat en el present.
Però està més basat en el present, sí. Sobretot de cara al meu personatge és més.
Sí.
Abans deies, Edu, que les dues compartiu també aquesta afició o aquesta passió, potser més aviat diria, per l'escriptura, no? Per la literatura. I que les dues heu guanyat diversos premis, heu estat premiades en diversos certàmens literaris de Sabadell, i no només de Sabadell, diguem-ne. I de fet tu, Edu, acabes de publicar Antologia dels Losers passant contes, dos reculls de contes de relats en un sol volum, no? en un sol llibre, on sobretot em sembla que hi predomina l'humor. No sé
correcte.
Si aquest estil propi de l'una i de l'altra, d'alguna manera, aquesta manera d'escriure que teniu l'una i l'altra, també el veurem reflectit en aquest espectacle.
Sí. Hi ha cullerades d'humor. Sí. I hi ha molt, la Cristina té una manera d'escriure molt costumista, molt sensible, molt femenina, que això a mi em costa bastant més, I això es nota molt amb el seu personatge. Sí. I la part d'ella és molt Cristina. O sigui, tal com escriu ella els contes, també es veu molt reflectit a l'obra. A mi el meu personatge ho he escrit d'una manera que no és tan la meva zona de confort, diguem-ne. He hagut de sortir de les coses que acostumo a escriure per ficar-me en un personatge que és bastant diferent de mi. Però, bueno, també ha estat una experiència molt xula, clar. De sortir a la zona de confort també és molt interessant.
Home, el que és interessant és que segurament, no? Potser algú podrà veure aquests dos estils que també és...
Segur.
Es podran detectar, no?
Segur,
això també és interessant.
Segur, i tant.
Comenteu que Mare Nostrum, a través d'aquesta mare i d'aquesta filla, no? De dos personatges femenins, parla d'allò que de vegades no volem veure o fem veure que no hi és, no? Que no existeix, de secrets de família, de veritats que no es volen dir, de rancúnies que les portem a dins i no les exterioritzem. D'entrada sembla que hagi de ser una cosa molt dramàtica, no? Però preferiu dir que és dramèdia o comedrama, no?
Sí.
És important també riure una mica d'aquests sentiments i d'aquests comportaments que tenim.
Sí, hi ha moments còmics, hi ha coses divertides, vull dir, no és una comèdia que ja és, diguem-ne, no és Joan Pera, per entendre'ns, però sí que hi ha puntets d'humor, sí.
Hi ha una part que és molt d'humor. Hi ha una part, doncs, que confio que tothom rigui força i de gust. Suposo, vaja. Suposo, tot depèn, però en el fons aquesta és la idea.
Quin tipus de muntatge o de posada en escena heu plantejat a l'Espai Àgora? Perquè no sé si vareu pensar de seguida en aquesta sala, no? Com un espai que pogués encaixar amb la vostra proposta, amb aquest text.
Sí, bueno. Jo, una de les opcions que teníem, i crec que de fet la primera era l'Àgora, perquè jo ja he actuat allà diverses vegades, i és un lloc que és molt... Per aquesta obra s'adiu molt bé, perquè al final som nosaltres dues, amb una taula petita i dues cadires que estem fent un cafè, llavors no ens cal un escenari gran. I vull dir que, a més, amb la Maria Antònia, doncs, sempre hi ha hagut una relació de molta confiança, de molt carinyo, i sempre ens va obrir les portes, a la que li vam proposar, ens va obrir les portes, i llavors és un plaer estar allà. Sí, sí.
Sí, sí, l'atrezzo és supersenzill, l'escenografia més senzilla encara, vull dir, coses de casa que les podem agafar, portant sí. allà i després s'emporten cap a casa sí, i no sí, ha passat sí. res.
És molt... és que és una obra que és molt, molt realista, diguem-ne, sí. molt, llavors
molt
és això,
som,
ella i jo amb una taula i dues cadires, prenent un cafè i xerrant.
I xerrant. Sí, sí, sí. És aquesta.
No sé si teniu previst de moure-la més enllà de l'Espai Àgora, no sé si a Sabadell tindrà cabuda també en algun altre moment.
Ens encantaria.
No? Esperem que sí. De moment estem treballant per tenir un parell de bolos per aquí pel Vallès Occidental, per fora de Sabadell. I, bueno, si més endavant la podem tornar a fer a Sabadell, pues estarem encantats, sí, sí.
Jo crec que quan la vegin, la fama que agafaran se la trauran dels dits.
Segur que sí. No sé si ja esteu pensant també en ja que teniu aquesta companyia, no?, de fer noves idees, de crear, posar sobre la taula noves idees d'espectacles.
Sí, amb... sí, sí.
No sé si ens podeu revelar també una mica les futures propostes que ens podreu oferir.
Totes
o...
són tan incipients sí, al moment, vull dir, estem una miqueta a l'expectativa de com és rebuda aquesta obra, com és acceptada, com ens surt a nosaltres dues, perquè vull dir, sí que hem fet teatre totes dues, però sempre amb coral, amb més gent i tal, i diguem-ne que en el fons, vull dir, volem anar mica en mica, veure com surt això, com es valora la nostra feina i la nostra proposta, i per descomptat, vull dir, estem sumament obertes a seguir fent coses, perquè ens fa il·lusió treballar juntes, i ens ho passem bé, a més.
I tant, sí, sí.
I aquesta és la idea, vull dir, comencem amb això, i després ja veurem.
I tant, de fet, a mi el que em sorprèn és que, ostres, la dramatúrgia, la interpretació, però també la direcció ha sigut una cosa molt coral, no?
Absolutament.
Sí. També és veritat que hem tingut una mica com a ajudant de direcció el Miquel, el marit de la Cristina,
sí.
perquè també ens va haver tenir un ull extern, també per mirar coses, no? I sí, és veritat que sí. extraoficialment ha sigut el nostre ajudant de direcció.
Sí, bueno, una mirada
externa sempre va bé.
El de so,
i
també.
I a més també ens fa de tècnic de so, de tècnic de llum, i sí, el tenim una mica explotat.
Sí, com para todo.
Sí.
Molt bé, doncs Cristina Oliver i Edu Beltran, moltes gràcies per venir, per parlar-nos una mica d'aquest Mare Nostrum, que el podreu veure, recordeu, a Ràdio Oients, els dies 12 i 13 de febrer, dissabte i diumenge, per tant, a les 8 del vespre. Merci, moltes gràcies i
gràcies
fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Merci.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
Amunt al Taló.
L'entrevista.
Un crític teatral absolutament insatisfet amb la seva vida, amb grans dificultats per acceptar responsabilitats familiars i socials, alcohòlic, impulsiu, incapaç de veure les conseqüències dels seus propis actes. Acabarà formant part d'una secta vampírica, una premissa sorprenent, d'entrada una mica inquietant. Un personatge atormentat, sense esma, consumit pel remordiment. Tot això és el que podrem trobar a Saint Nicholas de l'autor Conor McPherson, un monòleg que ja es pot veure a la sala de petit format de Castellà del Vallès, de la mà del director Alfonso Fernández i de l'actor, de l'intèrpret Lluís Saus. Per tant, és una proposta amb el segell de la companyia Tres Homes Grossos. Avui hem volgut convidar al programa en Lluís perquè ens expliqui més coses sobre aquest personatge tan profund i aquesta història amb aquest punt fosc i sobrenatural. Volem saber-ne més. Per tant, Lluís Saus, bon vespre. Gràcies per ser aquí.
Bon vespre, gràcies.
Primer de tot, deixa'm preguntar-te per l'estrena. Aquest primer cap de setmana de representacions a Castellà, com ha anat? Quines reaccions hi ha hagut entre el públic assistent?
Molt contents. Estem molt contents amb l'estrena perquè veiem... El que volíem veure és que és un text que atrapa des del primer moment, que la gent es queda clavat a la cadira i que és molt... o sigui, que és molt, molt, molt important i remou moltes coses del públic. Això ens ho han dit. Ens ho han
deixa
dit,
una mica angoixat, potser.
Sí,
una mica
no, és angoixant, però a la vegada... bueno, està bé, està molt bé, és molt profund. És un text molt profund, explicat d'una manera molt natural i molt senzilla, o sigui, molt ben escrit, en resum.
Repassava la sinopsi i pensava que l'atmosfera de l'espectacle, el clima que suposo que busca, no és precisament alegre, no? Estem parlant d'un personatge acabat, amb molts problemes personals, addicte a l'alcohol... no sé com heu treballat aquest text i la construcció d'aquest personatge, no?, tan complex, amb el director, amb l'Alfonso.
A veure, com deies, l'ambient que es respira... primer hauria de dir una cosa sobre l'autor, de Conor McPherson. En Conor McPherson té uns personatges que, com aquest personatge, que no té nom, que és un personatge, aquest crític, doncs són turmentats i així, però el que diu sempre en el seu text, en els seus textos, és que vol un escenari buit, un escenari sense artificis i una actuació sense artificis, tampoc. És a dir, que el que vol denotar ell és el poder de la paraula. El poder de la paraula. I això és el que aconsegueix Conor McPherson amb aquest text, amb aquesta meravella de text. És a dir, amb poques paraules, amb molt poques paraules, et construeix tota una atmosfera i t'explica una història que sembla que sigui que hagis dit 50.000 coses i no, i les has dit precises i molt poques. I això és el que aconsegueix l'atmosfera, es aconsegueix de seguida.
Sí, doncs t'ha costat interpretar, preparar aquest personatge, perquè memoritzar un monòleg i integrar-lo no és gens fàcil, aquí, estàs tu sol.
Aquí hi ha la contradicció que m'agradaria explicar, i és que precisament per ser un text tan ben escrit, la facilitat de memoritzar és molta. És molt més fàcil memoritzar un text que està ben escrit que un que està mal escrit. El que està ben escrit et porta a viure els sentiments del que estàs fent, no? I això fa que les paraules et quedin més fàcilment i més profundament.
Conor McPherson, em consta que té molts altres textos, també ho deies tu ara, força durs, amb un to una mica misteriós, una mica decadent, personatges perduts. Sí. No sé si buscava un text per un sol personatge, un monòleg que ja tingués una mica aquestes característiques, o us va arribar a les mans, o no sé com va ser la decisió de fer Saint
Nicholas. La història és molt... Primer, volia dir que és una coproducció amb Tres Homes Grossos i Esbart Teatral Castellà, dirigida que l'Alfonso Fernández, el director, és de l'Esbart Teatral Castellà, no? És la primera coproducció que es fa amb ells. El text, com va arribar a les meves mans? Perquè vaig ser jo que vaig enredar l'Alfonso, perquè jo vaig trobar aquest text en una llibreria famosa de Sabadell, que segur que es pot dir, és la llar del llibre,
evidentment.
I d'això, doncs, vaig trobar, saps aquelles coses que trobes un llibre, veus allò, i et crida l'atenció i agafes el llibre. Llegeixes el que és la ressenya i te n'adones que allò és el que has de fer. O sigui, que no és que jo estigués buscant, és que he trobat aquest text. És molt diferent.
Us vau trobar.
Sí, ens vam trobar. I llavors, al veure, doncs, que esclar, obres l'obra d'això i posa un escenari buit, un home de 50 llargs, la meva edat és aquesta, doncs vaig dir, això és per mi. Jo buscava un monòleg i el vaig aconseguir.
Descriu-nos una mica com és aquest protagonista i què explicarà a les espectadores quan vinguin a veure l'obra. No sé si vol acabar d'alguna manera amb aquesta vida tan insuportable que porta.
El personatge busca, és això, és un personatge atormentat i que busca, doncs, la seva pròpia redempció. Està explicant la història que li ha passat a la seva vida. Per tant, és la història de com ell era, com i realment quina evolució passa des de que fa això fins que es troba immers en una secta vampírica, i què és el que passa amb tot això. Per tant, hi ha una evolució del personatge. Sí, és un personatge desesperat. Inclús m'han dit que fa ràbia. És un tio que fa fàstic, no?
Sí, que genera rebuig.
No? Però que després, durant el text, veus com et va generant una empatia, una llàstima, i al final, doncs, explica el que ha d'explicar, que, spoiler, no em penso fer.
No, tampoc ho volem. No. Dieu que hi veieu un punt de llum a l'obra, que no és completament pessimista.
No ho és.
Tot i que ho sembla, ara per la sinopsi.
Ho sembla, i aquesta és la gran gràcia també, trobo, de McPherson, que aconsegueix, a partir de personatges que poden ser com nosaltres, fer-los viure una experiència absolutament sobrenatural, però... hi ha llum al darrere de tot això, o sigui, que hi ha una esperança i una evolució cap a bé. No és un text existencialista un desastre. No, és molt vitalista i molt humà, absolutament humà. Molta gent es pot veure reflexada amb aquest personatge, encara que no ho sembli.
Per tant, quin creus que podria ser el missatge global final de la peça? No sé, potser hi ha una reflexió sobre la feblesa humana i els mals camins que podem escollir en determinats moments de la nostra vida.
El missatge... El missatge general, el que jo veig, el sí. més important de tots, és precisament el enfrontar-se amb el que un és, no? I el enfrontar-se amb el que un és, superar el que un és i, a més, doncs, adonar-se que som humans, sobretot som humans, i que les nostres maneres de fer el que vivim i tot el que fem és absolutament humana, no és d'un animal. Això és més per on va la cosa.
Com heu plantejat la posada en escena de l'espectacle? Suposo que és directament l'escenari buit.
És l'escenari buit. Per tant, el planteig és aquest. Uh-huh. És un escenari buit on s'hi han posat uns petits elements que tenen molt de significat, però són dos elements només, que tampoc m'agradaria dir-los aquí perquè val la pena veure-ho, perquè són molt senzills...
I llavors la coreografia del propi personatge.
Sí, exacte. El que més... L'obra comença quan era petit, tenia por de la foscor, i a l'escenari és fosc, només hi ha un punt de llum, i una persona asseguda. Només és això. Uh-huh. O sigui que és aquest. Això llavors s'ha anat treballant i ha anat evolucionant, evidentment, els moviments que es fan i tot això, llavors hi ha el mateix text
ja
que
ho va donant portant.
Tot, i va portant.
Molt bé, molt interessant. Hi ha intenció de moure'l, aquest monòleg, que es podrà veure a Sabadell?
Tota la intenció del món. El que no hi ha res concret. O sigui, qui estem, qui ens vulgui... No, buscarem no. i el mourem molt. Tot el que puguem, perquè ha sigut una feina llarga, ha sigut aconseguir una fita molt important, sobretot per mi.
Hi deu haver un treball teu exacte darrere, sí. Que déu-n'hi-do.
Bueno, per tots, perquè ens hem trobat, l'Albert Pau, que és el que porta també els llums, i a més un grandíssim ajudant de direcció, és una persona entranyable, doncs hem trobat això, i això ho hem treballat molt, creiem que tenim una molt bona obra de teatre, no m'agrada dir-ne monòleg, m'agrada dir-ne una obra de teatre que s'ha de moure. Mm-hmm. S'ha de moure.
I teniu sobre la taula la companyia Tres Homes Grossos algun altre espectacle o idea que estigueu desenvolupant?
Sí, estem
tramant més coses, no?
Sí, no parem de tramar coses. O sigui que ara estem preparant una altra obra de microteatre que es diu Mortimer, i que bé, cap a principi d'abril doncs l'estrenarem. O sigui que ara aquí faig de direcció i llavors surten dos actors, que és l'Anna Díaz i el Manel Dalmases.
Molt bé, un altre espectacle també de petit format.
Sí, un espectacle de petit format, però escrita per Francesc Cotxet, com gairebé tot. Gairebé tot lo de Tres Homes Grossos, però bé, gairebé tot. Però com sempre, té un toc diferent, o sigui, totes les... Es veu que és del Cotxet, es veu molt, però és un toc diferent. Cada una és diferent, sí.
Molt bé. Doncs recorda'ns les dates, Lluís, perquè encara tenim dos caps de setmana més per anar a veure Saint Nicholas, oi?
Sí, el proper cap de setmana, 4, 5 i 6, uh-huh. I l'altre a l'11, 12 i 13, exacte. Els divendres i dissabtes a les 8... i els diumenges a les 6 de la tarda, sí.
Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís. Seguim en contacte i gràcies per venir-nos a explicar avui a l'Amunt al Taló aquesta proposta de Conor McPherson. Molta sort amb aquestes funcions.
A tu,
que
Marcel, per convidar-me a parlar aquí. Un plaer.
Moltes gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Gran Pantalla.
Avui rebem també a l'estudi el nostre cinèfil preferit, que està al tanto de totes les novetats de les cartelleres dels cinemes de Sabadell i que coneix aquelles pel·lícules que no ens podem perdre per res del món. L'Edu Gil, bon vespre, Edu.
Bon vespre, Marcel, guapo. Gràcies per convidar-me.
Aviam si aquest 2022 que ha arrencat amb força el cinema segueix igual de bé, hem començat forts. Doncs avui tenim unes quantes recomanacions que ens has de fer i també et demanaré que em posis una nota a cada pel·lícula, que aquestes coses ens agraden.
Perfecte.
I si vols comencem parlant de Spider-Man No Way Home, aquesta nova entrega de Spider-Man.
Bueno, va ser l'últim èxit del 2021, però segueix sent el gran èxit del 2022, que es va estrenar el desembre passat, però encara igualment segueix a les pantalles i ha tingut un èxit espectacular. I és la última part de la trilogia de Spider-Man interpretada per Tom Holland. I aquestes, doncs, crida l'atenció perquè hi ha l'argument. És un argument que junta un personatge del món de Marvel, que és Doctor Strange, i introdueix per primer cop en pel·lícules d'acció real el multivers, que fa que hi hagi bons paral·lels. I
aquest concepte no l'havien fet servir fins ara.
Sí, l'havien fet servir a una pel·lícula d'animació que es va estrenar el 2018. Però l'havien mencionat a la pel·lícula del Doctor Strange, l'havien mencionat, però no s'havia utilitzat fins ara. I ara també s'utilitzarà a la segona part de Doctor Strange, que s'estén al maig, també s'utilitzarà. Llavors, l'avantatge que té aquest concepte és que pots sortir...
Tot
s'hi val i surt de tot. I clar, la gràcia és que venen, pel conflicte de la pel·lícula que passa, venen... dolents, per dir-ho així, d'altres universos. I
per posar una mica en situació a la ràdio Iens, tenim a Peter Parker, no?, que la seva identitat ha estat descoberta i per tant ell hi ha de posar remei perquè això ha capgirat la seva vida i la de la gent que té al seu voltant.
Això és el que va passar al final de l'anterior.
Exacte, recupera l'anterior pel·lícula i hi ha aquest personatge que dius tu del Doctor Strange que d'alguna manera l'ha d'ajudar amb aquest encanteri per tirar enrere d'alguna manera aquesta descoberta d'identitat.
Però surt malament.
Surt malament aquest encanteri.
I llavors Exacte. Això desperta que s'obri el multivers i sortint a la llum amb gent que coneix la identitat de Peter Parker, que són dolents, casualment...
Exacte, tots els malvats,
i casualment són els mateixos malvats d'anteriors pel·lícules que s'havien fet de Spider-Man.
Amb els actors que toca, diguem-ne.
Exacte, i clar, la gent estava molt expectativa amb aquesta pel·lícula perquè no sabien si sortirien o no, i finalment... Que ja està tot arreu...
Jo els tinc aquí apuntats, doncs torna a aparèixer el Doctor Octopus, el Duende Verde, el Lagarto, Electro... Sí. I no sé si es pot fer una mica més d'espoiler encara.
Jo crec que sí, amb aquesta alçada sí, dic això i que surten.
Podem fer una mica més d'espoiler i dir que més endavant, per vèncer tots aquests dolents, en Peter Parker haurà
de fer pinya
amb algú més. No?
Amb els actors que havien fet, evidentment. Però jo ja a aquestes alçades ja ha caducat l'espoiler, perquè...
és a dir, el sap tothom, no?
Exacte,
el sap tothom. És Vox Populi. Sí. A mi, si em permets, Edu, em recorda una mica... a alguna entrega d'aquestes de James Bond, no? Tipus Spectre, que també d'alguna manera es fa com un homenatge a pel·lícules anteriors. O sigui, és tot una saga, en aquest cas del superheroi, no?, de Spider-Man, i es fa un homenatge a actors que ho havien fet abans, a escenes i moments que havien passat abans.
És que curiosament la paraula...
És un auto-homenatge a la pròpia saga.
Bueno, això, el concepte aquest de multivers, pues, t'ajuda a fer això, que sigui creïble i poder fer aquest homenatge a tants anys i a tantes pel·lícules anteriors i poder recuperar els personatges. Perquè, per exemple, hi ha actors que el personatge havia quedat com molt poc tancat no havia sigut un bon tancament, i recuperar aquest personatge en aquesta pel·lícula, pues, ha suposat un bon retrobament.
Sí.
I han acabat molt contents amb això.
Jo he sentit algunes crítiques, perquè vaig parar l'orella el dia que anava al cinema, Edu. Una crítica, falten més baralles, vaig sentir.
Podria ser. És que podria ser perquè, clar, arriba un moment que la pel·lícula vol
abarcar,
abarca tant o abarca tantes coses que... és això, falta acció i inclús no acaba tampoc de tancar algunes coses, o hi ha algunes coses que tampoc tenen massa sentit. Però,
sí, fet, una cosa aquí que tinc que no té massa sentit és que Spider-Man guanyi el Doctor Strange en un dels moments de la pel·lícula que home, potser no és gaire versímil,
bueno,
no?
Bueno, i posats a filar prim, el conflicte inicial tampoc acaba de ser del tot creïble. És a dir, perquè acabi arribant...
Ni al final, perquè no. que ell, que Peter Parker vulgui amb els seus coneixements científics, tecnològics, etc, curar d'alguna manera aquests malvats, també es fa una mica estrany. D'acord que té bon cor i que és el protagonista i que ens l'hem d'estimar molt i hem d'empatitzar amb ell, però...
no sé. Exacte, no. Però bueno, que també està bé. Però és això, sempre li acaba sortint tot malament. Intenta fer-ho tot bé, sí. Però sempre és el que li passa a Spider-Man.
Molt bé. Doncs va, passem de pel·lícula.
Anem a parlar una nota? Una...
Sí.
Quina nota li poses tu, Marcel? Va. Primer tu i després
jo. L'he criticat molt, però a mi em va agradar, eh? Jo potser li posaria, no sé, un 7 o un 8.
Jo un 7. Pelat.
Molt bé, molt bé. Doncs va, anàvem a comentar ara la segona, West Side Story, de Steven Spielberg, el musical amb aquesta música meravellosa de Leonard Bernstein, no? Lletres de Stephen Sondheim, que per cert va morir fa poc. Què et va semblar?
Molt bé, la veritat, per ser un remake, em va sorprendre. Jo crec que... És a dir, jo recordo, perquè vaig tenir la sort de veure l'original al cine i em va impactar molt. Era jovenet, uns 12 anys, però em va impactar i em va encantar. I també he vist el musical a teatre, però quan vaig anar-hi a veure el remake em va quedar una mica la mateixa sensació, per no dir millor, però...
Millor, carai.
No, quasi. Però la veritat és que molt bé. Per saber el que vas, la història, mateixes cançons, però desprèn una energia, uns colors i
una... La gent surt força contenta.
Jo vaig sortir molt content.
Ens situem en un barri, no, que està a punt de ser destruït, el West Side de Nova York, si volen fer habitatges de més classes, si vol fer fora aquestes classes obreres
i marginals. Per mi el resum perfecte de la pel·lícula d'argumental és Romeu i Julieta als anys 50-60 a Nova York. Ja està.
Dues bandes, en comptes de dues famílies, no?
Exacte.
Dues bandes, els Sharks, els puertorriqueños que s'han establert en aquesta zona, i els Jets, doncs, que ja s'hi han criat des de petit, no? També tots plegats en aquesta misèria d'aquesta zona de la ciutat. I aquests dos personatges que s'enamoren, sí, Romeu i Julieta, clar.
Romeu i Julieta,
sí, i tot plegat acabant amb aquesta batalla final, també molt drama, molt tràgica, no?
Exacte.
No sé, com a crítiques que vaig sentir jo, per exemple, que hi havia un excessiu farciment durant els números musicals, hi havia un excessiu molt soroll, que potser amb una mica més de senzillesa ja hagués funcionat.
No, jo trobo que no, eh? A mi...
O sigui, potser abusant de l'espectacularitat, no?
Sí, però suposo que és pel motiu pel qual va voler-lo fer.
Clar.
Però... Ja et dic, jo el que guanya, sobretot, vaig quedar bastant impressionat amb el treball de fotografia i amb els sets. Amb els sets decorats, sí.
Sí.
La veritat
sí.
És que m'agrada molt.
Sí, sí.
Jo li poso de nota, Marcel.
Sí.
M'adalanto. Li poso un 8, eh?
Sí, 8 o 9, potser, fins i tot.
No,
jo critico molt i després sóc el que puntua més alt. No, sí. I amb aquesta música, la música per mi...
És espectacular.
És espectacular. Potser ja sí que criticaria una cosa més, Edu.
Digues.
Que són potser aquests moments... per exemple, la balada de Maria, mítica... que potser no hagués calgut que passessin tantes coses, no? Perquè el personatge de Tony es va trobant una senyora que dona menjar als coloms, una senyora que surt de la finestra, un senyor que escombra,
bueno,
i diu, potser hi ha una excessiva brutícia.
Bueno, i excessiu també el personatge que recuperen, el personatge que surt, perquè recordem que l'original sortia Anita Moreno, i aquí torna.
Sí.
El seu personatge, per mi, en aquest remei, és excessiu.
Surt molt, no? Perquè és
sí.
La productora, no?
Exacte.
Sí,
per mi surt massa, però bueno, que tot i així està molt bé.
I tant.
I res, doncs això.
Molt alta puntuació. Tercera pel·lícula, Scream. Bueno, una de les Screams que hi ha hagut, perquè em sembla que és la cinquena o la sisena, no?
Cinquena, correcte.
No? Tinc apuntat aquí la primera el 1996, el nostre any, Edu.
El nostre any.
Segona el 97, el 2000 la tercera, el 2011 la quarta, passen 10 anys i ens arriba aquesta cinquena entrega. No?
I que és la primera no dirigida per Wes Craven, que va morir el 2015. Uh-huh. I doncs res, doncs què s'ha de dir? Doncs s'ha de dir que si l'has de veure és recomanable haver vist ni que sigui la primera entrega.
Exacte.
Com a mínim. Que és la millor, però s'ha de dir que també em va sorprendre molt.
Sí?
I és de les millors seqüeles que té, de les 5. Per mi inclús millor que la segona, que la segona estava molt bé també, però és primera aquesta i la segona.
Que és una slasher, però desenfadadíssim i enfotent-se'n del propi gènere.
Bueno, perquè ja ho feia la primera també.
Exacte.
I aquí sí, és on té l'encant, i en aquesta ho fa un altre cop, però respectant l'esperit de la primera sobretot, i jo trobo que ho fa molt bé. I recupera sobretot els personatges originals, però no com les altres fent-los protagonistes.
Exacte,
no.
La Sidney Prescott.
Els fa secundaris. Això és un dels principals...
Però sense que salti, sense que salti.
Per això, jo trobo que un dels punts a favors és això, que no siguin protagonistes absoluts. Al contrari, són secundaris que van apareixent quan toca i ho fan bé.
Exacte. De fet, jo vaig riure molt, S'evidencia tota l'estona que estan en una pel·lícula. Hi ha com aquest metallenguatge tota l'estona de...
Bueno, és que inclús hi ha escenes i tal, perquè clar, sí. Hi ha escenes que són xules.
O sigui, la pel·lícula va de que hi ha una saga de pel·lícules on està passant el mateix, llavors entrem en una mena de bucle.
Sí.
I alhora és una crítica també al fenomen fan, en aquest tipus de gènere.
És a dir, la quarta ja era una crítica sobretot a lo que estava venint, que ara que era la gent influencer o la gent que ansiava fans, i era una crítica. I aquesta ara és sobretot als fanàtics, saps? Als haters o...
Els haters i els fanàtics, sí. Sí, i enfotent-se'n, però molt, molt fort, d'aquests típics recursos, d'aquest típic llenguatge de pel·li de terror tronada.
Sí,
d'obro una porta i a veure qui em trobo, no? I un munt de referències també a pel·lis de terror, a psicòsis...
Bueno, és que inclús, era una vez en Hollywood, hi ha una referència espectacular al final, que, bueno, millor
no explicar-ho. No paren de referenciar pel·lícules, sí.
Però bueno.
Nota.
Un 6, 6 i mig, si es pot puntuar, 6,5.
La comparteixo. La comparteixo absolutament. El Callejón de las Almas Perdidas, amb direcció de Guillermo del Toro. Passem de pel·lícula. Què me'n dius d'aquesta?
Doncs mira, és un altre remake d'Edmund Goulding de l'any 1947. Uh-huh. I la veritat és que és una bona pel·li per començar el 2022. Uh-huh. Els protagonistes, bueno, el càsting és espectacular. Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, William Dafoe i Ron Perlman. I he de dir que està força bé. És un pèl llarga, són 2 hores i mitja, i posa una mica en situació. És cap al... abans de la Segona Guerra Mundial, cap als finals dels 30,
sí.
un buscavides que arriba a una espècie de fira, que és fira circ, i intenta fer-se allà un forat per aquesta gent estrafalària.
Va estafant a tothom, no?
Una mica, bueno... I la pel·lícula està dividida una mica entre dues parts. Uh-huh. Però no, és d'aquelles que vas veient, que van passant coses... No té cap misteri, realment. Uh-huh. És a dir, és una pel·lícula que quan l'acabes dius, bueno, no m'ha sorprès ni res, però és entretinguda, la factura artística és espectacular, trobo que està molt bé. Uh-huh. I no se'm va fer llarga, tampoc.
Mm-hmm. I ben ambientada.
Molt ben ambientada, espectacular. La veritat és el que em quedo.
Recomanable, quina nota me li poses?
No sé si arribo al 7, eh?
Va, llavors m'ho pensaré. Entre
no
6 i 7.
Sí. Mm. Sí, sí, sí.
Molt bé. I ens queda una última pel·lícula que també tenim en cartellera. Em sembla que tant a l'Eix Macià com a l'Imperial, que és Belfast.
Correcte. Doncs aquesta sona bastant fort pels Oscars d'aquest any. Mm-hmm. I la veritat és que és un, bueno, és un drama, però és una pel·lícula molt maca, que recomano, i que està dirigida per Kenneth Branagh. I realment, amb aquesta pel·lícula, Kenneth Branagh és quasi autobiogràfica d'ell, perquè explica la seva infància a Belfast a finals dels 60. I està rodant en blanc i negre.
Això em sorprèn. De tant en tant en surt algun en blanc i negre.
Exacte.
Però com a recurs creus que està ben utilitzat?
Jo trobo que sí. Mm. És un punt a favor. Sobretot per... Bueno, quan retractes l'època, és cadascú fa el que va.
Està un retrat de la quotidianitat. Exacte. De l'època, no? I del lloc.
Sí.
Molt bé, molt bé. O sigui, recomanable també,
Jo crec que sí, la veritat.
A més, amb la Judi Dench, no? El repartiment també és força bo.
Sí. Sí, 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 la veritat és que sí.
Molt bé, molt bé.
I jo crec que rascarà algun Òscar, segurament.
Mm-hmm. Quina nota?
Millor pel·lícula potser, no ho sé encara, ho he de mirar, però potser. I de nota li posaria, ojo, que potser li poso el 8, Perquè la veritat és que em agrada moltíssim. I si podeu veure en versió original, que l'Imperial el dia 3 la fan en versió original, mm-hmm, dijous 3, us la recomano.
I tant, i tant, doncs hi anirem. Doncs Edu, se'ns ha acabat el temps, però segur que tornaràs ben aviat perquè aquesta cartellera no para. Hi ha moltes propostes bones, realment. Les hem puntuat totes força bé. O sigui que tornarem a tenir aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell ben aviat, segur. Moltes gràcies, Edu, per aquestes recomanacions.
A tu, Marcel.
Fins la propera.
Que vagi bé.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Arriba el tram final del programa i saludem, com sempre, la nostra experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc, que avui ens recomanarà dues produccions que podem veure actualment al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Gran i a la Sala Tallers. Propostes molt diferents. El TNC realment té tres espais, Sala Gran, Petita i Tallers, i per tant doncs també pot tenir tres propostes o tres línies de programació diferenciades. Elvira, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre. Sí, són diferents, però són dintre aquestes dues que parlaré avui, són dintre la mateixa línia, Teatre que costa molt d'entendre i teatre una mica estrany, diguéssim. I justament, a totes tres sales, la que ens falta parlar és de la Sala Petita, també hi ha la proposta d'un text també difícil d'interpretar. Ja en parlarem més endavant. Avui parlaré de les dues aquestes que has dit, de la Sala Gran i de la Sala Tallers.
Clar, hi ha sales de Barcelona que potser estem més acostumades a que tinguin aquest tipus de programació així una mica més críptica, però potser el Teatre Nacional de Catalunya potser no ho veiem tant
acostumats. Sí, és veritat.
Doncs a veure quines són.
A veure, comencem parlant de Fuego Fuego, de Manuela Infante, a la Sala Tallers del TNC. Aquesta dramaturga xilena ens porta una proposta estranya, com he dit, i poc entenedona, plena, això sí, d'espectacularitat, sobretot al principi. Una obra que fa pensar de com el foc ha estat un dels elements que més han canviat la humanitat. El foc ha estat bo pel desenvolupament humà, és transformador i vital, però també és nefast i destructiu. I així és com l'autora ens el presenta. Un tema amb un rerefons polític, del tot surrealista, i amb diferents formes teatrals. En començar la funció, veiem l'actriu Núria Lluensí i l'actor Héctor Betancourt amb les cares tapades, ofegant-se al mig del fum. Han sofert un brutal incendi. Una escena que, per a meu, és massa llarga, igual com passarà a la resta de les escenes de tota l'obra. Tot, potser massa llarg tot plegat, Més tard es veurà que l'argument es basa en l'incendi que va patir la ciutat xilena de Santa Olga, que va quedar pràcticament arrasada. Metàfores de violència sobre l'ecologisme, la caça de les bruixes, la santa tortura patriarcal, l'opinió incendiària, la venjança i la incapacitat humana d'aprendre dels seus errors. I l'aixecament cremada, de la ciutat cremada, sobre les cendres de quan els va cremar, després la van aixecar. Un tema molt interessant. Però, a mesura que avança la funció, els diàlegs es tornen repetitius i monòtons. El to de veu de l'actriu i de l'actor volen exposar qüestions transcendents i esdevé uniforme i sense força. Això fa que la representació vagi decaient i resti incompresa per la majoria d'espectadors. Aquesta va ser la meva percepció i la meva resposta davant d'un espectacle que imaginava viu i provocatiu i que, tal com he dit, em va resultar poc atractiu. A parer meu, tant l'escenografia com els canvis de vestuari o de perruques els vaig trobar innecessaris. I l'espai sonor, que vol ser impactant, tampoc va aconseguir sorprendre'm. Anava preparada per sentir allà sorolls de petards o incendis, i no em va sorprendre gens. Tots uns elements que no acaben de fer d'arrodonir l'espectacle. Crec que per presentar una proposta innovadora no cal passar-nos de la rosca. I en aquest cas, per mi, l'obra, a part de ser monòtona, voreja la incomoditat. Incomoditat que per fer, per exemple, l'exemple que els actors juguen, quasi la meitat de l'obra, ben bé, tota la segona part, amb una gran muntanya de flocs de fusta, provocant una espècie de fumera, que surt dels flocs, que es barreja amb el fum que simula l'incendi i que molesta i es fa molt pesada. Tot plegat és una barreja de codis i formes teatrals sense clara justificació. Personalment, he de dir que si no hagués anat acompanyada, hauria marxat de la representació. Un foc que en principi promet per fer una foguera, una gran foguera, i que en el transcurs de l'obra va minvant, quedant-se només amb les brases mig apagades, diguem-ne. Mm. Una obra que es representarà fins al dia 6 de febrer. Mira, personalment pensava que seria una proposta innovadora i arriscada, però em va decebre.
Sí, realment. Sí, és el que dèiem ara, tot just ara, Elvira, que és que hi has d'anar molt predisposat o predisposada, no?, a veure determinats tipus d'espectacles i que de vegades tenen una línia, diguem-ne, un missatge molt tan simbòlic, una càrrega simbòlica tan simbòlica, valgui la redundància.
Sí, que a vegades es passa.
Que de vegades, sí.
Crec que volen ser tan intel·lectuals i tan intranscendents que només s'han fixat en les maneres, però no s'han fixat de com arribar a l'espectador. I aquest és, per mi...
Que de vegades es converteix més aviat en un exercici, no?, d'interpretació, d'actoral o de...
Sí, o una, però tampoc una interpretació...
Com un experiment, com un laboratori,
exacte,
no?
Exacte, però tampoc era una interpretació que diguéssim, no has entès l'obra, però les interpretacions t'han agradat. No, eren planes, les interpretacions. Mm. Per mi semblava que estiguessin improvisant cada moment, com si estigués poc treballat l'espai, no?, que poc treballat els actors. No ho sé, tot plegat, penso que es perden amb la literació feixuga i gasten uns aires de transcendència que els hi van grans, crec jo.
Mm-hmm. Jo aquí et portaria una mica la contrària, perquè a mi sí que em va agradar, però perquè suposo que t'ha d'arribar, aquesta força simbòlica que vol que tinguin, no?, que ells volen que tingui l'espectacle, t'ha d'arribar d'una manera molt orgànica, perquè si no, no, realment...
Però saps què? Que n'hem vist tant d'obres així absurdes, que al final, doncs, pots valorar i veus que hi ha, doncs, obres d'aquestes absurdes i innovadores que t'arriben perquè ho han treballat, perquè saben com arribar al públic, uh-huh, i d'altres que es queden a mig camí, com per mi va ser aquest cas. Uh-huh.
A més, més enllà de parlar d'aquesta anècdota del poble de Santa Olga, no?
Sí.
També parlen del foc a molts altres nivells, ara, tu ho deies, ara en el comentari, Elvira.
De les bruixes.
Parlen de les bruixes, de la revolució, no?, d'aquestes barricades que ells van formant a l'escenari, dels focs artificials, fins i tot
també,
parlen de...
També.
De la benzina, no? Hi ha tot com d'elements, el foc domèstic, hi ha tot o sigui, va més enllà d'aquesta anècdota del poble, sinó que a més hi ha com tot de...
Sí, l'idea
altres
és bona.
Referències al foc.
L'idea és bona, però està poc treballada per mi.
Doncs anem a veure si et va convèncer la segona recomanació d'avui, la segona proposta,
bueno,
la de la Sala Gran.
Doncs mira, la segona proposta de la Sala Gran és Desig, de Josep Maria Benet i Jornet. Un gran...
Un autor que es mereixia també aquest reconeixement d'estar programat a la Sala Gran del Nacional.
I tant. Una proposta que la directora Carme Porticelli, la directora del TNC d'aquest any, ha posat el punt de mira com a protagonista a la dona. L'obra es va estrenar fa 30 anys i va representar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'autor. Ara pren una nova visió de la mà de la directora, de Sílvia Munt. Un text que, en començar, sembla senzill. Una parella ha anat a passar el cap de setmana a la segona residència, però ella està inquieta per unes telefonades que no respon ningú. I també per un home que el troba a mitja carretera quan va a comprar al supermercat. Fins aquí explico. Les frustracions, les contradiccions, els neguits de la dona i també el desig sexual, els anhels i el fracàs sentimental són els temes principals d'aquesta proposta. Però tanmateix, tot queda amagat i camuflat. Els personatges no tenen nom, són ells i elles. Ni tampoc se sap on passa l'acció. A més, els actors es moven d'un ambient a l'altre sense especificar a on són. Mm-hmm. Tot és incert. Aquesta era la intenció de l'autor, ja que els nostres desitjos moltes vegades són fantasiosos irrealitzables i divagants. És així com es presenta Desig. Una proposta amb dobles sentits que costa seguir, però que a mi em va captivar. Si el text és incert i fosc, l'escenografia i l'il·luminació encara potencien més aquesta foscor, diguéssim. Segurament és el propòsit també de la directora. No obstant, personalment, vaig trobar que l'espai era massa gran i minimalista, i la il·luminària, encertada, certament, però potser una massa fosca. Tot plegat fa que sigui molt difícil de seguir el fil de l'argument, si és que en té. Argument. Si és que té un argument seguit, eh?
Perquè... És tot un debat.
Exacte, sí. Potser si s'hagués presentat l'obra a la sala, una sala més petita, a la sala petita del TNC, per exemple, amb un element de decoració, hauria fet la sensació més d'intimitat i que els personatges siguessin més propers. Tot i que s'ha reduït moltíssim l'aforament de la sala gran i que els ha donat un aire més trencador. Posant els espectadors a dues bandes, amb els seients situats en forma ovalada. Tot i això, no suavitza la distància entre actors i espectadors que m'hauria agradat tenir i veure en aquesta obra. Així tot, he de dir que la representació no em va desagradar, principalment per les bones interpretacions. La Laura Conejero, l'Anna Saúl, sobretot l'Anna Saúl, em va agradar moltíssim, Carles Martínez i Raimon Molins. Unes actuacions que en alguns moments eren sobreactuades, però que tots quatre surten amb una bona nota. Una obra que, tal com he dit, es va presentar l'any 1991 al Teatre Romea, dirigida per Sergi Balbel, interpretada per l'Àngels Moll, l'Imma Colomer, Josep Maria Pou i Lluís Soler. Actualment, l'obra que es presenta ara, al final, és més explícit. Perquè recordem que fa 30 anys sortíem d'una dictadura i les coses s'havien de dir a mitges. I el públic ho enteníem. El públic sabíem què volien dir, amb tots els aspectes, amb teatre, amb cançons, amb tot. Tot estava mig embastat, però tots sabíem el que... Fèiem l'exercici de pensar. Ara sembla que tot s'hagi de posar més clar, més explicat, perquè la gent ho entengui.
Ja podria ser.
I al final, sí, no diré quin és, però és molt més explicatiu. Tot i que quan la vaig veure fa 30 anys, ja vaig saber de què anava. Però aquí t'ho demostren, diguéssim. A mi no em va desagradar, tal com he dit. Aquesta obra es podrà veure fins al dia 6 de març, també. No sé què opines tu.
Cal dir que és una obra difícil. Bueno, ho deies tu ara, que és una obra molt, molt críptica, que segons com... penses, ostres, doncs segurament deu haver estat escrita expressament d'aquesta manera incomprensible, no?
Sí, està escrit així.
I que potser la clau no està tant en entendre-ho absolutament tot i poder completar aquest puzzle, no? I unir totes les peces i formar-te un significat, sinó que més aviat són diàlegs que poden tenir o no una connexió, però no pots arribar a saber quan són desitjos, quan són imaginacions, quan és la realitat, quan és la mentida, no?
No hi ha un argument lligat.
Exacte.
Els quatre personatges van explicant cada un els seus sentiments, o això que dius, els desitjos o no, o el que es troben, però és que era la intenció del Benet i Jornet de fer aquesta
obra. Sí, segurament ell que en aquella època bevia molt de Harold Pinter, que també feia aquest tipus de peces teatrals, segurament va per aquí.
Sí, evidentment que sí.
Tot i que estic d'acord amb tu que potser en una sala de mitjà format, Beckett, Gaudí, no?
O la sala petita.
O la sala petita hagués funcionat una mica més bé.
Però bé, suposo que la directora ha volgut aquesta sala gran, potser també per crear aquest ambient... que no se sap gaire el que és, saps?
No saps
fos.
Massa on et trobes, sí. I és tot plegat una mica fred.
Més perdut, diguéssim, tot plegat.
Molt bé, doncs gràcies, Elvira, per aquests comentaris d'avui. Seguim dimecres vinent amb més propostes teatrals interessants que podem anar a veure a la capital.
I tant
bon
que
vespre.
Sí. Adéu-siau.
Adéu.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.estar i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més apassionades del teatre, amb més projectes, més propostes, per seguir impulsant la cultura sabadellenca. Bona nit.
Amunt al Taló.